Ràdio Estel. Són les 8 del vespre. El reportatge.
El Papa Francesc va realitzar el seu 18è viatge internacional a Egipte del 28 al 30 d'abril. Aquesta visita és fruit d'una invitació tant de les autoritats civils com de les religioses, tant coptes, catòliques i musulmanes, especialment del papa copte Teodor II i, sobretot, del gran imam de la mesquita d'Al-Azhar, Ahmed Mohamed El Taib. Francesc va fer el seu primer discurs a la Conferència Internacional de Pau que es va fer a Al-Azhar, la universitat islàmica més antiga. El claretià i amic de les comunitats coptes d'Egipte, Anton Maria Villarrubias, valora el viatge del papa.
El papa Francesc a Egipte, davant cristians i musulmans, davant les bases empobrides del poble i dels governants polítics com Al-Fatah al-Sisi i el gran imam, el xeic Ahmed al-Taib, de la Universitat Islàmica Sunnita d'Al-Azhar, ha pronunciat unes frases que marquen el seu pontificat i que demostren el bon camí evangèlic, obert, humà i universal, per on camina la nostra comunitat catòlica actualment. Per exemple, el fet d'educar per obrir-se amb respecte i dialogar sincerament amb l'altre, reconeixent els seus drets i llibertats fonamentals, especialment la religiosa, és la millor manera de construir el futur plegats, de ser constructors de civilització.
El pare Anton Maria Villarrubias explica que els cristians coptes són els primers que pateixen els atacs dels islamistes radicals.
L'imam Al-Taib li recordà al papa Francesc les atrocitats històriques de països cristians occidentals contra els pobles, tribus i grups maometans, i també els 70 milions de morts en les dues guerres mundials del segle XX entre països enemics d'arrels cristianes. En la pedagogia del wahhabisme, ben remunerada per l'Aràbia Saudí, s'inculca la idea que el cristianisme és la religió del món occidental, conqueridor, explotador i, per tant, pecador. Cal perseguir els cristians per fer-los desaparèixer, començant per l'Orient Mitjà. Això, els coptes ho tenen claríssim, perquè en són víctimes, com ho són les comunitats de Síria, Iraq, Iran, Pakistan, Sudan, Níger, Moçambic, etc.
El claretià Anton Maria Villarrubias confia que l'islam viurà un renaixement i una il·lustració com ho va fer el cristianisme per modificar els seus comportaments i esdevenir un islam humanitzat, i creu que el canvi ha de venir per les dones.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Hi ha gent que ho dona tot. Alguns només en donen la meitat. Uns altres no donen res.
Però on és el bateria?
A la teva propera declaració de la renda, millor dues. Si marques les dues caselles d'assignació solidària, ho donaràs tot per ajudar a més. Millor dues. És un missatge de Càritas.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Ràdio Estel.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Ahir vam celebrar el 1 de maig, Dia del Treballador, i avui us volem acostar un dels temes que més preocupen pel que fa al món del treball. Es tracta de la conciliació. Conciliar és un verb que sabem conjugar, però difícilment sabem aplicar. Sembla que estem en una societat on cal triar entre la feina o la vida, i és molt difícil compaginar una jornada sencera amb la gestió d'una família. Com ho podem fer per arribar a tot? Realment cal escollir entre la nostra carrera professional o la nostra vida familiar? Per fer-ho calen fer malabarismes, organització i també saber prioritzar, adonar-se del que és important i posar-ho sempre en el primer lloc. De llibres i articles sobre conciliació i gestió del temps se n'han escrit molt, però en sabem la teoria i sovint no ho posem en pràctica. Sense deixar l'actualitat, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va tenir la setmana passada el seu segon fill, un fet que ha reobert el debat sobre com s'ho farà per arribar a tot. Es parla sobre si cal que exhaureixi el temps de la baixa maternal o bé s'ha de reincorporar a la feina quan ella decideixi. Una polèmica que en ple segle XXI ens fa plantejar que la igualtat està lluny i que el pes de la família encara recau sobre les dones. Polítiques familiars, horaris racionals, empreses sensibles a les necessitats de la família i possibilitat de treballar a casa segons la situació personal de cada treballador. Són iniciatives que podrien ajudar a conciliar i fer més fàcil gaudir del dia a dia laboral sense angoixes i sense la sensació que no arribem a tot. La reforma horària també és una solució per deixar de ser el país que més tard arriba a casa. Sopar més d'hora per tenir més temps en família. Així doncs, al programa d'avui donarem consells per organitzar-nos més bé, per fer que la família esdevingui un equip, repartir bé els encàrrecs i perquè entre tots ens en puguem sortir. I parlarem també amb la professora Núria Chinchilla, tot un referent en aquest tema i completament dedicada a la formació de directius sensibles amb la conciliació. Avui, doncs, un Paraules d'Amor dedicat a les dues peces claus del trencaclosques de la vida, la feina i la família. Parlem de la conciliació. Comencem. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I got up. Already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound. Like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, cause I've had enough. I see it all, I see it now. I got the eye of the tiger, the fighter. Dancing through the fire. Cause I am a champion. And you're Doncs estem escoltant un tema de la Katy Perry, que es diu Roar, que és un homenatge a les dones fortes i lluitadores, aquest rugit. I comencem amb ella el temps de tertúlia. Avui, ja sabeu, parlem de conciliació, que és un tema que a tots ens preocupa, un tema que està de molta actualitat i del que ens donaran algunes pinzellades els nostres orientadors familiars del FERT. Els tenim aquí. Tenim a la Laura Sánchez. Laura, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
També tenim en Josep Maria Dell. Josep Maria, benvingut de nou, que havies estat uns dies absent.
Hola, benvingut. Bona tarda.
Bona tarda. Sí. I també l'Aureli Villar. Aureli, bona tarda.
Molt bona tarda.
Doncs orientadors familiars del FERT, pares de família nombrosa en molts casos, per tant, encara en saben més d'aquests malabarismes que s'han de fer per conciliar la feina i la vida, i a més, també moderadors de moltes sessions d'orientació familiar amb altres famílies, que suposo que el tema de la conciliació, el fet de que no tenen temps, que l'educació requereix molt de temps i a vegades no el troben, deu ser un dels temes top, estrella, de molts dels vostres cursos. És així, no, Aureli? Conciliació ens preocupa.
No, el que passa és que moltes vegades volen receptes, eh? I,
volen,
ja,
fórmules màgiques,
fórmules
no?
màgiques. Ah. I amb un programa com el nostre, bueno, podem donar algun consell molt concret, però també es tracta de plantejaments, d'idees que tinguin recorregut, perquè cada família és un món. Mm-hmm. I aquest tema de la conciliació, doncs podem dir el que vulguem, però a última hora cada família s'ho ha d'arreglar. Vull dir, és bo que tingui uns principis generals de què és important, eh? I, bueno, avui, no sé, segurament a l'entrevista li podem preguntar a la Núria Chinchilla, doncs, coses, diguéssim, d'un altre nivell, no? Però quan arribes a la família, o realment ets conscient de que això ha de funcionar, perquè si no funciona, doncs t'estàs carregant la família, eh? O no, i ara mateix ja parlarem, però l'únic que dic que s'ha de centrar en la família concreta. És una idea, només.
És a dir, que és veritat que hi ha, no, entrevistes a directius, no, des de dalt,
si jo, no sé,
i reforma horària i polítics, però després cada dia
cada
la família,
s'ho
ha de gestionar
de fer,
com pot. No? Què haig de fer? Aquest és el problema. Com ho fem? No, Laura, com ho veus?
Jo començo amb un to una mica negatiu,
en el sentit
que som com els platerets xinesos, no? Aquests que hem d'anar manegant molts bastonets perquè els plats segueixen rodolant,
no?
I si atens a un, l'altre se't comença a parar, i si llavors dones una mica de canya en aquell, doncs el del tercer falla. Jo volia dir que és impossible, tu començaves l'editorial, no?, parlant de que, doncs, que és impossible arribar a tot. O ens plantegem si és possible arribar a tot. Jo crec que no és possible arribar a tot.
No és possible.
No és possible arribar a tot. I parlaves de prioritats, i jo crec que té que anar per aquí. Jo penso que, encara que el tema de la conciliació treball-vida familiar s'ha avançat i s'han assolit coses que fins fa uns anys no teníem, no? Segueix seguint una assignatura pendent. Val? I, per tant, més que les empreses, que també tenen un paper i juguen un paper fonamental i els hem de, doncs, apretar perquè aconsegueixin, no?, doncs anar facilitant aquest tema, es tracta més d'un tema particular, de, com deia l'Aureli, de cada família, de veure com gestiona el dia a dia.
Com s'organitza, no?
Com s'organitza, mm-hmm. Perquè, evidentment, doncs, els que tenim la sort de treballar veiem que amb un sol sou no arribem.
Costa molt.
No?
Mm-hmm.
I, bé, si marit i muller treballen tots dos fora de casa, doncs a veure qui es queda a casa, no?
Clar.
Aquest és un tema que n'hem de parlar, perquè és molt seriós.
Algú ha d'estar-hi.
Algú ha de ser.
Perquè tota la feina de casa dona moltíssima feina, això ho sabem tots. Hi ha una logística familiar complicada de feines domèstiques i no domèstiques, a vegades, encàrrecs, reformes, mil històries.
Mil històries.
I és veritat que costa atendre a tot, arribar a tot, i més sense ajuda en molts casos. No, Josep Maria, què en penses?
Mira, ara que ha començat fa dos dies la fèria d'abril, que ha començat un cop de setmana abans, t'ho diré en andalús.
Ai.
To mentira. Entiendes? I per les dues bandes. Perquè les empreses, escolta, no se n'han donat... Afortunadament, és veritat que la situació ha canviat i ha millorat una mica, però una mica, m'entens? Llavors, el teixit empresarial encara no s'ha donat compte que la conciliació familiar és molt rentable per ells, inclús econòmicament. Per què? Perquè la persona produeix més. Però aquí, al nostre país, no, tenim la mania de lo que jo dic les permanències. No?
Uh-huh.
O sigui, clar, et dones una quantitat de temps al migdia, llavors fas estar aquella persona fins al vespre, tot el dia allà, amb la qual ell el que té que fer és ocupar la cadira. Però clar, un altre que potser plegaria a les 5 de la tarda, el que faria és produir molt més que totes aquestes hores mortes que l'altre fa per permanència. O sigui, no parlem de rendiments professionals, parlem de permanències, no? I per l'altra banda, la família, al tanto, perquè clar, avui en dia, potser no el 100%, però vamos, majoritàriament a totes les famílies, sobretot la gent jove, treballen els dos, com deia la Laura. Llavors, clar, aquí també hem avançat, afortunadament, però hem d'avançar molt més, perquè no es tracta d'això de dir, resulta, clar, jo, com que sóc el baró, com soy la parte masculina, escolta, arribo a casa cansadíssim de treballar i que la dona s'ocupi de les coses de casa, que afortunadament, insisteixo, ara passa menys.
Això potser sí que ha evolucionat
però,
una mica
això
més,
ha evolucionat,
no?
Però no encara, perquè tampoc és el fet de dir, bueno, com que treballem els dos, el 50% per cada un. No, a mi ja saps que quan parlem de família m'agrada parlar d'un equip, del trencaclosques, que totes les peces tenen que interaccionar. Amb la qual cosa, aquí sí que té que haver una entente pare i mare amb els fills brutal, però sobretot pare i mare, perquè com molt bé deia la Laura, aviam, algú té que ser-hi. Eh? El que no pot ser és crear aquesta generació que després seran nens ninis, que a les tardes els hi pengen del coll ja de petits la clau de casa i es posen a l'ordenador tota la tarda perquè allà no hi ha ningú. Eh?
Home, el que ens deia l'Aureli, una mica de saber cada situació, potser el dilluns no fem 50-50, sinó que jo em carrego 70 i ell 30 i el dimarts a la inversa i cada dia la logística funciona com funciona perquè tots arribem a tot. No? Un engranatge familiar...
Ordre de valors. Si hem decidit crear una família i tindre una família, doncs prioritzem les coses. Està molt bé que siguis un gran professional, tens que treballar per alimentar la teva família i guanyar uns diners, però el millor pel fet de tindre una família tens que posar abans la família que no el teu èxit i progrés professional, o un dels dos, o compaginar-ho. Eh? Però, clar, les dues coses a màxim nivell són incompatibles i penso que és bastant més important el tema dels fills de la família, no? I, sobretot, abans dels fills... l'amor i la felicitat entre els dos cònjuges. Eh?
Que això no també s'ha de cuidar.
Que és abans que els fills.
Uh-huh. És a dir, temps pels fills, però temps també per l'esposa, el marit, que és una altra part de la família a tenir en compte.
Bueno, jo volia insistir en una idea, que, perquè clar, el que es tracta és de que les coses que estem dient, una mica també en ordre, allò es quedin molt fixes, no? Per exemple, la idea doncs, de la realitat, vull dir, amb orientació familiar, no es pot donar cap consell que no tingui a veure amb la realitat. Uh-huh. O sigui, un moderador, quan està donant una sessió, en el cas del FER concretament, doncs tot el que dir s'ha de sentar amb la realitat. Allò no és realitzable, no serveix. Bueno. Per tant, aquestes crides cada vegada que fan les feministes radicals, que si tot es resol... Però moltes vegades són problemes que tenen que veure amb una ideologia o tenen que veure amb altres coses, però s'allunyen de la realitat. S'allunya de la realitat. Perquè aquesta idea doncs, de que la dona ha de ser igual que l'home, que és cert, ja abans de que ho diguin ja ho era, té la mateixa dignitat. Però de vegades es carreguen la complementarietat. I aleshores és matitzar. És important saber que és important l'home i és important la dona per la part que porta la dona i per la part que porta l'home i que tots dos són un equip. I en un equip no només hi ha defenses i delanters. L'equip ha de venir defenses i uns que fan de delanter. Tots no poden ser defenses perquè no farien gols. Tots no poden ser delanters. Però pues, l'home i la dona. I centrar-se en aquesta realitat. I això abans ja s'ha dit. Sí, s'ha dit, però les crides que fan... moltes vegades van en una altra direcció. I de vegades, per despistar, doncs la culpa la té el govern, la culpa la té no sé qui, la societat, i bueno, nosaltres, segurament, hi ha estudiosos que poden aportar valors d'estudis, o no sé, ho podem preguntar avui a l'entrevista que farem, no? Què es podria millorar? Bueno, tot això. Però que la família concreta, el que ha de fer és que el pare fer de pare, la mare fer de mare, i quan dic fer de mare vol dir que el pare també fa tasques, i la mare pues, també té autoritat, i que formen un equip, i que comparteixen, paraula clau, comparteixen la responsabilitat. Uh-huh. Comparteixen la responsabilitat. I sobretot en el cas dels fills, és una responsabilitat total. Pel que fa a l'educació dels fills, és total. Total vol dir el 100%. No vol dir que es realitzi la tasca, però la responsabilitat és total. Uh-huh. I el pare té la mateixa responsabilitat que la mare de que el fill aprengui a llegir. La mateixa. Ara, probablement, potser han acordat que mira, millor que llegeixi amb tu, que arribes més d'hora del treball o tal. Però això és una forma de materialitzar doncs una tasca concreta. Però la responsabilitat és que si la mare no ho fa, hauríem de buscar, jo ho hauré de fer, o el germà gran, o no sé, o la veïna, no sé qui serà el que realment compleix aquesta tasca, no?
Sí, en el dia a dia està bé, la paraula compartir, però la realitat és que les reduccions de jornades, sí. El gran índex de reducció ho fa una dona, i la baixa maternal recau sobre
això
ella.
Encara és així. És
encara és així. O sigui, compartir sí, però a l'hora de ser pares...
Aquí també s'ha avançat, perquè abans els dos dies que et donaven, el pare li donaven dos dies...
Ara 15.
Ara ja són 15, però s'arribarà a més, d'acord? Sí. Fins i tot hi ha algun país que ja donen la mateixa quantitat de dies al pare i a la mare. Uh-huh. I això és boníssim, perquè, clar, a l'hora de que l'empresari contracti una persona...
Aquesta és la clau,
si,
igualtat
clar,
en això, també.
Si tots dos tenen la mateixa...
baixa maternal o paternal,
doncs, bueno,
no hi ha
doncs,
dubtes a l'hora de contractar.
Clar, si la dona està 4 mesos fora i l'home 10 dies, doncs, sí. Home, doncs agafo el senyor doncs, perquè em donarà menys dies de
baixa.
Ja hi arribarem. Jo crec que hem d'anar per lo que és la gestió del temps. No? El temps és un bé molt escàs i cal optimitzar-lo. Llavors, El que deia l'Aureli és cert, la responsabilitat és de tots dos, però a vegades, entre el matrimoni, que cada família hem dit que és diferent, una et poses d'acord. Tu que tens el sou més alt, tu que tens una professió que et permet de sortir abans, tu que tens facilitat per fer no sé què i jo no...
Cada família és un món, sí.
I hem de repartir-nos les tasques, com deia abans el Josep Maria, no el 50%, sinó el 100%. El 100% del meu temps m'hi dedico, i el 100% del teu temps t'hi dediques. ¿Vale? Que potser jo estic menys hores a casa que el meu marit, doncs ell farà la feina que calgui fer, des de planxar, des de cuinar, des d'anar a comprar, des de tindre els fills, des de recollir-los, el que sigui. I l'endemà, com deies tu, doncs serà l'inversa, o una temporada...
Pel que sigui, no? Jo he canviat de feina, estic més a casa, m'encarrego jo més, clar.
I és un tema que anem d'anar parlant, perquè el que avui és, demà pot canviar. Avui tenim unes circumstàncies X i demà ens poden canviar, no? Doncs, per tant, és un tema que marit i muller l'hem d'anar treballant, no? Però jo quan parlava de gestió del temps em referia que el temps que estic a casa no em tanco l'ordinador o davant de la pantalla del mòbil o el que sigui, sinó que estic allà al 100% arremangada. I dedico a fer el que toca fer, que a vegades no és el que em ve de gust fer. I he d'aprofitar que a lo millor he d'anar a comprar pues, per emportar-me un fill, i mentre anem, carreguem el carro i tornem, pues, jo parlo amb aquell fill de tal tema que vull treure. O me'n vaig a rentar el cotxe, o el meu marit va rentar el cotxe, i s'emporta l'altra filla que li ha de comentar no sé què. O anem a cala iaia, o els convidem els avis a dinar el diumenge i veiem els avis, que és família, i estem tots junts i optimitzem aquell temps. Hi ha tasques que són multifeina, no? Alhora que doncs, els amics... És que tenim un ventall de temes que hem de tractar, no? Tenim la feina, tenim la família, tenim les amistats, tenim el temps d'oci, les habilitats o els hobbies que tenim, tenim pues, també que estar al dia del nostre món, no? Saber sí, què passa al món, llegir el diari... Doncs qualsevol d'aquests temes pues, puc fer dos o tres coses alhora. Igual que netejo el cotxe, que està brutíssim, m'emporto aquell fill i parlo amb ell.
Interessant, no sé si... aprofitar clar, les tasques del dia a dia, multieducació, no? De pas, aprofito...
I una cosa boníssima, i jo penso que fantàstica, que podem fer, és el cap de setmana treure temps per netejar la casa acabes avui de netejar, i al cap de dues hores ja tornes a començar per l'altra banda, i ja està brut, no? Et poses música al cap de setmana, una horeta, i tots els membres, papà, mamà, nen, els que siguem, doncs, tu estens la roba, tu vas a comprar, tu neteges els vidres, tu fas la cuina, no sé què. I durant una hora, o el que decidim, el que necessitem, cada un treballa a casa, que és la segona. No és que sigui a més, no, és una feina professional, la casa, també.
Sí, sí, i l'has de fer el millor possible, com si t'hi anés
llavors,
un sol,
pues,
també.
Amb bon rotllo i música i bon ambient, decidim que tenim X temps per fer la feina i després tots sortim a fer el que...
I això potser es fa poc, Laura, de ficar encàrrecs als fills, d'al·legar... Potser no recau tot sobre la mare, però sí que sobre els pares, home
això,
i dona, fan molt la feina a la casa.
Mares, és una errada que tenim la dona de no saber delegar,
no saber
pensant que nosaltres ho fem millor que ningú, i ens costa.
Ens costa passar-ho i de dir que pleguin la roba, ai, que m'ho deixarà arrugat, ai, que no m'ho estendrà com toca, no?
És que aquesta és el clau. O sigui, deixem-nos de l'engany. De conciliació, feina, família. No, la verdadera conciliació és el que acaba d'explicar la Laura. O sigui, pare, mare, nen, nena... I a l'equip aquest és el que té que conciliar i funcionar a casa. I aviam,
els avis també.
I, bueno,
tot
el paquet. Perquè, sí, a mi fa molta gràcia que quan parles d'una sessió d'aquestes dels cursos de nutrició familiar, no? I els dius a la gent jove, aviam, poseu molt l'ordre de valors, no? Tots en diuen, bueno, soc creient, poseu primer Déu, no? Després la família i després el treball. Mentida, perquè tu a la pràctica diària no ho fas així. Pues, sigues realment conseqüent amb els teus valors de vida. Si ets catòlic, primer Déu, després la família què vol dir? Que, bueno, pues això, el que tu deies abans, haurem de veure les carreres professionals de cada un, evidentment que hem de treballar perquè hem de tindre els ingressos per mantindre aquesta família, però l'important és la família. Llavors hem de buscar el moment. I de vegades, quan surten aquests temes, un pare em diu, escolta, és que jo, a l'hora que arribo, és impossible que arribi d'hora. Bueno, doncs tu no podràs arribar d'hora, potser, 3 dies a la setmana, però podràs aixecar el dematí i portar els nens al col·legi i esmorzar amb ells. Això que deia l'hora de repartir les tasques al cap de setmana, que un estigui amb cada nen o que vegin que aquella setmana necessita una conversa. Això és la verdadera conciliació. L'altre, ja ara, que podem posar d'excusa per llavors no tindre un bon equip familiar, això ja és un altre problema.
Sí que és veritat que la prioritat per tothom sempre és la família, però després és el que dius, a l'hora de dedicar-hi temps, es dedica més temps a altres coses, a vegades.
Bueno, i totes les que estem dient, doncs totes no les has de tenir al cap, però totes no es fan alhora. I aleshores cal veure doncs, que hi ha coses que són diàries i altres que són... I val la pena dir-ho així, sí. Unes són diàries, d'altres són setmanals, d'altres són quinzenals, etcètera, podem continuar, no? Fins a altres anuals, eh? I altres potser alguna vegada... A veure, per què? Pues perquè des del moment que un les posa per escrit, doncs això es fa un cop al trimestre. Un cop al trimestre, eh? I si no es fa aquell dia no passa res, com que és un cop al trimestre es pot fer la setmana següent i no passa res, eh? Però, en canvi, això sí que s'ha de fer cada dia. Perquè, si no, un pensa que tot s'ho ha de fer i aleshores tot s'amuntega. I no, això és un cop al trimestre. Això es fa només per Nadal i per tal, per Setmana Santa, per l'estiu, no? Bueno, el posar-ho per escrit, o almenys tenir-ho al cap, però la persona que és molt ordenada possiblement ja ho té al cap, però jo no posar-ho per escrit, eh? Doncs això facilita fins i tot repartir les tasques. I mira, això ho faràs tu, i això ho faràs tu, i ho faràs tu. I a més donar-li la importància que té. Que hi ha coses que probablement són trimestrals, que s'han de fer, però si aquell trimestre doncs, es retrasa d'uns 15 dies més, no passa res. No? I no es pateix. Però la idea és que es planifiqui el que és de setmana, dies, mes, 15 dies, etc.
Planificar, però et refereixes a feines domèstiques, eh? Feines de casa.
Per exemple, eh?
No, i a més, aviam, ja que ho tenim, gaudir de les noves tecnologies i dels avenços. Clar, antigament sí que podia ser un problema de conciliació perquè pare o mare s'havien de posar genoll a terra amb el cubo i la velleta per fregar el terra. Ara, potser, pots estolviar tota la família i amb un compleany del pare o de la mare o de qui sigui...
Un aspirador d'aquest automàtic. Molts,
apretes el botó...
Pensava que hi havia una app per fregar.
No. I mentre l'aspirador va donar un voltet de sol, doncs tu pots fer una altra cosa, fas dits o canvies en sols. M'havia gaudit... Sí. O sigui, acoplar aquests avanços per facilitar l'agilitat de les tasques.
El que passa que molts d'aquests aparells costen una mica de dineret ja, i no tots ens els podem permetre.
Bueno, però
tant de bo poder...
O ajuda
externa, agafar una persona que et vingui a fer les tasques de la llar... Pues sí,
faci el gros, exacte.
Sí,
intentar. Jo ja pensava, Josep Maria, que hi havia una app a casa que deies...
Ja arribarà això, no? ja arribarà.
Organitzar-ho bé amb el sentit, perquè clar... A part de que la família s'ocupa de tot aquest tema, que és quan es fa equip, a part tenen que haver aquestes dones que deia la Rodi, perquè, escolta, una potser li agrada llegir, una nedar, o veure futbol o tal, cada un també té que tindre el seu temps...
Temps de descansar,
temps de lleure familiar, però temps de lleure individual. Llavors, clar, o t'organitzes bé o tot no t'hi cap, no?
No, però això que estaves dient també dona peu a pensar que abans tu m'estaves preguntant les tasques. Bueno, sí, però és que no només hem de fer tasques de la llar. I aleshores, des del moment que un... És un exercici que no s'ha de fer cada dia, ni cada... però alguna vegada s'ha de fer. A veure, jo tinc 24 hores. Tothom té 24. No hi ha persones que tinguin 25. Tothom té 24. I jo, doncs, haig de dormir 8, posem... I va fent... I diu, bueno, aquí al dia em queden 2 hores, no? Hi ha un imprevist, tal... Però això multiplicat per a la setmana hi ha un gruix, eh? I si ho fas al mes, queda un gruix, eh? I si un no posa el cap, probablement aquell gruix queda minvat. Perquè, com que penses que no hi és, doncs mira, aleshores vinga, allà hi cap tot. I no fas el que hauries de fer. Per tant, una mica de dir, bueno, no tinc temps, tinc 24 hores. I com que tinc 24 hores, haig de dormir avui. Bueno, dormir, tal. I els fills, bueno, els dissabtes els he d'acompanyar al futbol, haig d'acompanyar-los a no sé què, a l'esplai, no sé què. Bueno, però aquí se'n va 2 hores, 1 hora. Però, en canvi, encara en queden 3. Bueno, posar-ho per escrit. Quan dic posar-ho per escrit, o no, però que ens hem de posar al cap. No,
sí,
posar-ho... L'Aureli deu tenir unes llistes.
No.
Escolta, no, perdona.
A mi va molt bé, fins
sempre
i tot...
Sempre la cuina forrada.
No. A mi em sembla, des del punt de vista professional, no, cada un ha d'explicar la seva vida. Però a mi anava molt bé, que tot això que deies d'agendes i tal, jo tenia agenda, però a mi anava bé el paper que quan arribava al despatx sabia que tenia 3 entrevistes i feia un paper. I aquell paper per a mi era tan sagrat com l'agenda que... que tenia més valor i tal.
És que és així.
El paper, el paper.
La priorització.
Quan ho poses en un paper i veus la quantitat d'hores que hi ha, dius, caram, si jo tinc... I jo ja tinc més. Jo ja t'incluyeixo amb aquest planning o paper el que jo no dic perrear, que és dir, tinc una estona.
Perdre el temps.
Cada setmana dic, no faré res, tu, durant un dia, aquest dia, mira, no faré res.
Ja bueno, pues, si a més a més juga el Barça, veuràs el partit.
Cap. També t'hi cap.
Però almenys ja saps que l'estona és 20 minuts. No, 20 minuts de no fer res i després ja torno a agafar les piles.
Tot. En canvi, si et comences a agobiar, ai, que no puc, que no puc, però bueno, però tu t'has organitzat, aviam què faig. Llavors t'adones compte, quan t'organitzes, que se surt, si es treballa en equip, insisteixo. Mm-hmm. Però aquesta és una altra motivació, que això fa molta família, fa molta finya, que els nanos integres a la família d'una manera que dius, llavors això... Allò, aquella família, és que fent això, encara... Vull dir, l'ajudes a créixer perquè funciona molt bé, perquè se'n donen compte que tots són imprescindibles i necessaris i que fan equip.
Doncs aprenem a delegar, que dèiem que això ens costava, digues,
sí,
Laura.
El tema de la conciliació que estem parlant, no? A vegades... El que ens costa és saber dir que no. Uh-huh. Saber dir que no, que és algú, pues, si ho materialitzem en un verb, pues, seria renunciar, no? Llavors hi ha un factor d'aquí que entren en joc els diners, no? El tenir, el posseir. I tots ens enamorem, doncs, del cotxe que té el veí, del viatge que ha fet el nostre company de feina, del com va vestit aquell que passa pel carrer... I volem tenir el mateix. Volem seguir viatjant, volem tenir, pues, anar ben vestits, volem tenir l'últim model de cotxe, de mòbil, del que sigui. Clar, per aconseguir totes les coses que volem fer, de les quals ens enamorem, apassionadament ens falten diners. Com que ens falten diners, ens quedem moltes més hores a treballar. També és diferent una feina, pues, no sé, liberal, que entrar en una fàbrica, fitxar i sortir al cap de 8 hores, sí, no? Però hi ha algunes feines que sí que una hora més, una hora més, una hora més, i la rasquem sempre de la família, allò que diguem que és el més important per nosaltres, no? No l'agafem ni de, no sé, a vegades ni de veure el Barça, no? En comptes de veure el Barça, em quedo a treballar una hora més. No, no, no.
Aquell dia surts en punt, eh? Aquell dia surts puntual, no?
Però el rasquem de la família. I arriba un moment en què tensem tant la corda de la família que acaba petant.
No, i aquí, mira...
I hem de ser molt conscients d'això, perquè ens passa a tots, i no sabem dir que no, més, per poder tenir. I són tantes les coses de les que podem prescindir, i a vegades cal tirar... Perdona, que t'he tallat. Cal tirar la vista al futur per dir el dia de demà què valorarà la meva família de mi. Valorarà els diners que he portat, valorarà el cotxe que hem tingut... O valorarà la qualitat d'estimació i d'hores que han estat amb mi els meus pares? Això sí que valorarem. L'altre passarà, però
potser
això quedarà.
Potser pots treballar menys, guanyar menys i ser una mica més feliç.
És que és genial que hagis tret aquest tema, perquè és que, bueno, amb les sessions ens passa molt sovint. Efectivament, això està clar. Un nen petit no entén el càrrec important que tingui son pare o sa mare, sinó les hores que passen amb ell. Uh-huh. Però és que amb un altre nivell, clar, tu, si els prepares amb una mica d'habilitat, et cauen l'altre nivell, perquè diuen, clar, home, és que amb el cost de la vida actual, els col·legis, els no sé què, escolta, hem de treballar els dos i tal. Dic, clar, que, bueno, tu tens cotxe, no? Sí. Ella també, oi? Sí, clar, clar. Tu tens una casa a la Cerdanya, també una a la Costa Brava. Sí. Escolta, doncs, potser... Clar, el tren de vida que tu t'has muntat fa que no aquesta feina, no. Perquè no hi ha feines de sereno a la nit, m'entens? Perquè si no... Llavors, potser que fessis... Pensessis una miqueta en la família i dius, doncs potser de les dues cases o dels tres cotxes o del no sé què...
Home, això no és habitual.
No, però aviam si m'entens.
Jo no tinc dues cases, no tinc ni una.
No, però és que molta gent cau amb aquesta...
La comparteixo amb el banc.
No, però molta gent cau amb aquesta trampa...
Qui té una casa diu el mòbil.
Exacte, m'entens? L'ús constant de noves tecnologies punteres que dius, escolta, però sí, és ridícul entrar en aquesta guerra perquè és que...
El viatge o el creuer, que potser hi ha gent que ja demana un crèdit per anar-se'n de vacances.
Heu dit que això els nens no ho valoren, al nen li és igual, és veritat que li és igual anar a Disney, perquè ni a vegades són petits i ni ho veuen, que anar a qualsevol altre lloc, però és veritat que els adolescents és una etapa on potser s'exigeix més i els pares, el que deia la Laura, no saben dir no. Mm-hmm. No? Noves tecnologies, o roba de marca, o vull fer un creuer, no? Potser a l'adolescència sí que és un fill
aquí,
més exigent.
Aquestes idees les hem donat algunes vegades. El fill adolescent que vulgui roba de marca, fantàstic. Mira, una camisa val 3. Perquè porti el lorito verde, en val 5. Doncs aquests dos els poses tu.
I a partir d'aquí...
Xato, treballa, guanya't uns carons, i aquests dos no? Els poses tu. Jo despullant no aniràs, jo et pago la camisa.
Que conciliï ell, que els estudis amb la feina per tenir la camisa.
Això ja és adolescent, no? Ja es menja el món, doncs vinga.
Endavant, molt bé.
No, però que vull dir, això que estiu dient és molt interessant, perquè ja no és un problema de dir, mira, és que això jo no puc, clar, no em puc permetre el luxe de... No, és que resulta que estem parlant de qualitat d'educació. I donar un to de sobrietat és millor que l'inrevés. És a dir, per exemple, les tasques de llar, hem parlat d'avui. Bueno, doncs mira, el que s'ho pugui permetre, que hi hagi tres senyores de neteja, o quatre senyors, o quatre, un personal de neteja, que neteja els vidres, que neteja la casa, que neteja...
Ja ho concilia més fàcil,
eh? Tu imagina que això fos possible. Bueno, suposant que això fos possible, és que jo no crec que sigui millor si el preu és que no donin ni cop allà ningú, que no vegin un pare que recull coses, que no vegin un fill que tingui un encàrrec, és a dir, bueno, si ho poden permetre, que facin, però que no deixin de que facin coses, o que facin d'altres, perquè qualitativament no és millor donar un to de sobrietat. Que vegin que els pares, home, ens agradaria anar a tal lloc, però aquest any potser a les vacances ens hem d'estrenyar una mica. No? I això és qualitat formativa. Per tant, quan Laura deia com que ho estava dient, que s'ha de dir, però és que dic, bueno, acaba de vendre el producte. És que és millor. És millor.
Es fa tocar de peus a terra, també.
I una idea acabo amb això de la sobrietat. És a dir, quan anem cada cap de setmana a fer la compra. Et pot semblar una bestiesa, eh? Però s'ha d'anar amb llista. S'ha de pensar bé i s'ha d'anar amb llista que fa el que fa falta. I a lo millor, si aquella setmana ha anat molt bé i algun nano té un premi i tal, però escolta, que cada nano agafi una cosa de caprici per posar...
És el compte, que potser pujarà més que l'has comprat.
D'un euro. Exacte.
Bueno, ja si poses un euro...
Però si no vas amb llista i deixes que tothom vagi pujant al carro, resulta que t'has gastat el doble de diners i arribes a casa
I
menjar material. Sí, eh?
No hi ha res per dinar aquell dia, no?
Bueno, pues, sembla mentida, però la diferència és molt clara d'anar sapiguent el que vaig a buscar i dir, bueno, jo ja ho sé, ja anirem agafant. No, ja anirem agafant, no.
Llistes de la compra, sobrietat i una mica de racionalització. I és veritat que encara que tinguem algú que ens ho faci tot, ensenyar també les tasques domèstiques, perquè ara estem així, però d'aquí 10 anys ningú sap. I també hem de formar els fills a que tinguin habilitats també domèstiques el dia de demà. Digues, Laura.
No, parlant d'això...
Ah, pensava que tenies la matxacada, deies.
Bueno, sí, tu ara feia un momentet has dit que aquests que tenen, no, personal de servei, 4 o 5 persones, concilien millor. Jo no estic d'acord.
No, jo, no. Home, jo em sembla que ja tenen un mal de cap.
No, suposo que ha clar que si...
Poden... Ser ric és molt car.
Sí. Dóna molta feina, no?
Dóna molta feina, perquè, clar, has de mantenir el nivell.
Clar, però no ho sabem,
nivell,
això aquí. Doncs,
pues, clar, jo no sé si alguna vegada us ho he dit, no? I si jo vaig a sopar por ahí, me gasto, pues, no sé, una quantitat...
Sí, 50 euros.
Posem-hi 50 euros, sí. Va, estirant molt, eh? 50 euros. Però és que el ric ens en gasta 500. Ja t'ho dic, que ser ric és molt car. I fa 4 dies un futbolista que s'havia gastat un vi de 1.200 euros, o no, entens? Ser ric és molt car. Fan el mateix que faig jo. Cada un al seu nivell, i segueixen sense tenir temps per fer les coses, per estar a casa, per
estar buscant a internet el restaurant amb les millors ostres. Això és una feinada.
No oblideu lo important, aquella famosa frase que diu «Es tan pobre que solo tiene dinero». Eh?
Que fort, clar, aquesta clar, és molt bona. Tu, Josep Maria, has parlat abans de les noves tecnologies i a vegades sí que es diu que això facilita molt la conciliació perquè pots treballar a casa, pots fer un Skype amb la feina, però voleu dir que també no ens perjudica perquè ara estem hiperconnectats i són les 9 de la nit i encara estem mirant els emails del treball?
No, si tu saps, igual que els nanos joves, que de vegades amb alguns pares amb algunes coses els has d'explicar, mira, veieu aquest mòbil? Veus aquest botonet aquí? És per apagar-lo. O sigui, es pot apagar. Llavors, depèn del càrrec de cada un, depèn dels moments, però tu pots tindre una conciliació, un escape i tal, però escolta, arriba a casa i dir, no, escolta.
Apagar, no?
Saps com aquell això també era un acudit, un conde, un no sé què, un lord anglès, que al telèfon li diu, escolti, se li està cremant, eren divendres, no? Diu, se li està cremant el castell, no? Diu, ostres, quin problema tindré el dilluns, no?
Avui ja estic, no?
Avui és divendres.
Avui ja no és cosa meva.
Arriba un moment que hem de tindre la capacitat, com a éssers humans, de dir, no, escolta, ara li toca al meu fill, ara li toca a la meva dona, ara li toca al meu marit, i apagar el botonet.
Abans deia que és veritat que s'ha avançat una mica amb el tema de la conciliació respecte a les empreses, i el que valoren molt els treballadors és, per exemple, tenir la flexibilitat a l'hora d'entrar i de sortir, o tenir una reducció de jornada laboral durant els tres primers anys que has tingut una criatura, o tenir permís per assistir a les reunions de l'escola, o per atendre un malalt, o per acompanyar algú al metge. A l'estiu, els que tenim jornada intensiva, doncs també és... A les 3 acabo i...
Sí, això és un gran què, la intensiva.
I les reunions per videoconferència, en comptes de viatjar, doncs és un avantatge que tant de bo pogués fer-ho, bueno, tothom, perquè a vegades no cal. A vegades sí que cal, i s'ha de fer, i s'ha de viatjar, i estar fora de casa una nit, dos nits, tres nits. Però a vegades amb una videoconferència de 2 hores... Avances el mateix que anant agafant que un avió allà. I tornant a Madrid o a Sevilla, sí. O és igual, o a Alemanya. Bueno, hi ha coses que les tecnologies faciliten. El estar fora de casa més hores, que fa uns anys que no tenies més remei que viatjar, que agafar el cotxe i vinga a patejar-te tota la península, no?
Però això, bàsicament, jo penso que és un problema de la mala formació dels actuals directius d'empreses d'avui en dia.
Que encara són antiga escola,
perquè, escolta, no? Tu agafes una multinacional, clar, una multinacional, tu llets al 1320, no? I has d'arribar a la porta amb la targeta a la boca, perquè l'important és que posis la targeta al puesto i se sàpiga l'hora que has entrat i l'hora que has sortit. I clar, llavors, per exemple, un pare d'aquests que et digui, escolta, és que jo tenia una tutoria del meu nen a la una del migdia. Però què estàs dient? Bueno, doncs, tu no saps el rendiment d'aquell pare que li dius, escolta, que són les 12:30, ho ha vist en la tutoria que fa tard. Quan aquest tio torna, o l'endemà, o tal, és capaç de produir més perquè se li ha deixat... I això hi ha empresaris que no ho veuen, que no se'n donen compte?
Bueno, hi ha empresaris també que, clar, fins que ell no marxa, fins que el directiu no marxa, estan els treballadors allà. A la que ell surt per la porta, tots els altres surten en estampida.
El que et deia al principi, no? Permanència molta, permanència, però productivitat molta, nula.
Només per veure
però
qui és
que
soc.
Jo estic amb el Josep Maria, haurien de donar-se compte d'això, perquè les empreses que faciliten, no?, que l'empleat estigui, doncs, també té les seves hores de descans lliures i tal, aconsegueixen reduir fins al 40% l'absentisme. I, a més, fidelitzen a l'empleat, perquè està content. És que tots són avantatges. Ara, quan un no treballa, doncs fora, ja està. Sí, ja, però ja, ja. Es tracta de posar reptes, doncs, d'objectius, no tant hores presencials.
No cal treballar 8 hores, sinó que cal fer tot això.
Jo et posaré un exemple personal, que potser no és vàlid, però clar, jo no he treballat mai en una multinacional, sempre m'he dedicat a la gestió i la direcció de fundacions, associacions, clar, és un altre nivell, perquè amb aquest nivell no pots competir amb salari, perquè els salaris d'empleats són més baixos, no? Però si em tracta humà. Llavors, jo amb els equips que he coordinat mai he tingut problemes, perquè sempre he dit això, per exemple, escolta, és que tinc el nano malalt, escolta, és el metge, demà vine més tard. Però aquest demà vine més tard, escolta, hem d'entregar aquesta memòria per aquesta subvenció, no sé què, el dissabte on està aquí. Aquell és el primer que ve, eh?
Perquè
abans
que
tu, eh?
Perquè quan li convé també li facilites,
llavors,
no?
Clar, crear, jo entenc que amb una multinacional potser això és difícil o per departaments, però crear aquest caliu humà professional també d'equip és el mateix que obtindre bons resultats amb l'equip que has creat a la família, eh? Et funciona. Però el que passa que, bueno, que els grans directius això no ho han vist encara.
Encara s'hi costa. Acabem la tertúlia amb Aureli.
No, simplement que estava parlant d'empreses i no oblidar que l'empresa més important que tenim és la família.
Oh,
i que, per
frase,
tant, no, per què ho dic? Perquè aquests criteris generals d'empresa serveixen per la família. Vull dir, per exemple, doncs tenir objectius. I objectius, doncs, molt simple. Doncs, si no hi ha bon ambient familiar, no serveixen les altres coses. Per tant, què hem muntat això? Això dona bon ambient? Serveix. No dona bon ambient? No serveix. Això perjudica l'ambient? No serveix. I només he agafat un objectiu. Jo simplement volia afegir que en el cas concret dels nostres cursos, utilitzem el mètode del cas, no? Doncs a nivell de família, doncs, a veure, fets, què està passant ara? Per què ens preocupa? Què està passant? I poses allà els fets. I quin problema hi ha? I anem a buscar solucions. I amb això no vull donar una sessió d'orientació de família. Sempre vull dir que quan un hi posa el cap en base a uns fets i a un problema que genera aquests fets, un problema o dos problemes, si posa el cap, segurament les solucions seran, doncs, molt més acurades que no pas quan un improvisa. Avui hem sortit del pas, demà sortirem. I sempre estarem fent de bombers, no? Traiem les coses dia a dia.
Mai fer l'important, sempre fem l'urgent, i això endarrereix les coses importants. Doncs amb l'Aureli, amb la Laura i amb en Josep Maria hem arribat fins al final de la tertúlia. Anem cap a casa, anem a conciliar. Us esperem aquí la setmana que ve, a tots tres, a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel. Bona tarda.
Bona nit.
A Ràdio Estel, Paraules d'Amor. Un programa d'educació, família i parella.
Doncs avui a l'entrevista parlem amb la Núria Chinchilla. Ella és professora del Departament de Direcció de Persones de l'IES Business School aquí a Barcelona i directora del Centre Internacional Treball i Família. La Núria Chinchilla també és llicenciada en Dret, doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials i té també un doctorat en Direcció d'Empreses a l'IES. És ponent habitual en universitats europees, americanes i africanes i també participa en conferències internacionals a més de 60 universitats del món. Per tant, ella és tot un referent pel que fa a la conciliació, del que també té força publicacions on parla d'empreses familiarment responsables, del paper de la dona en el món de l'empresa i col·labora en molts mitjans de comunicació. Per tant, avui ens acompanya aquí a Ràdio Estel. Núria Chinchilla, bona tarda i moltes gràcies per acompanyar-los.
Hola, molt bona tarda, un plaer.
Molt bé, doncs vostè ja va parlar de conciliació quan aquest verb encara gairebé ni existia, és a dir, que la seva trajectòria ha estat dedicada a la conciliació, al paper de la dona en el món de l'empresa. En aquest temps que porta parlant del tema i estudiant-lo, ha vist evolució o encara estem com al principi?
No. Ha hagut molta evolució perquè realment avui en dia tothom parla del tema, això és, tota la ciutadania està molt sensibilitzada i aquest és el primer pas, no?, per fer les coses que canviïn. També hi ha empreses que ho fan molt bé. Durant els anys 2004 al 2008 vam tenir un munt d'empreses que es van posar a treballar, a fer les coses millor, a ser més flexibles perquè les famílies poguessin tenir aquesta reconciliació. I la veritat és que es va veure doncs, un avenç molt clar.
Uh-huh. És a dir,
després, que la crisi va ser també una mica difícil, una mica l'excusa també. Les empreses que eren més aviat més mecanicistes i curtplacistes, no? Curtplacistes tenien l'excusa perfecta per anar cap enrere.
Clar, amb la crisi potser aquell avanç que s'havia experimentat, ens deies, del 2004 al 2008, van haver de tornar enrere encara amb jornades més llargues, potser.
Bueno, algunes van fer-ho i altres ho van fer millor encara. I van començar a fer teletreball, i van començar a estalviar electricitat i a fer les coses millor perquè van fer més equip i més cohesió, perquè es van posar a fer una pluja d'idees tots junts per veure com podíem afrontar la crisi. O sigui que hi ha hagut una mica de tot, depèn, no? Depèn del tipus de cultura que té l'empresa, depèn del tipus de valors. I més que l'empresa en si mateixa com una cosa molt gran, els diferents departaments de les empreses, perquè a vegades les grans empreses no és que siguin totes sincerament iguales, sinó que depèn de moltíssim de cada directiu, de cada comandament intermig, no? Que al final marca un modus de fer i encara que tinguis totes les polítiques necessàries, després, si no les apliques, doncs no serveix per res. Llavors, nosaltres ja fa temps que, més que parla d'empresa familiarment responsable, que és un terme que vaig acunyar fa ja 20 anys, doncs parlem més de la responsabilitat familiar corporativa de les empreses, no? Fins a quin punt la RSC interna comença per les famílies dels empleats, no? Perquè si no se'n van cap a fora, fer coses cap a fora, però que si no comences per dintre. Llavors parlem de responsabilitat familiar corporativa i el que estem mesurant des de l'IES són els diferents departaments per veure realment quins són els que tenen aquests líders que ho fan bé i que poden donar aquestes bones pràctiques perquè els altres, la resta de l'empresa, pugui també aprofitar-se, no, del seu exemple.
Clar.
I perquè posen les polítiques en marxa, perquè bueno, saben fer-ho.
Clar, de la responsabilitat social corporativa passem a aquesta, la responsabilitat familiar corporativa, que és la manera ara de definir-ho, perquè vostès formen molts líders a l'IES, molts grans directius d'empreses, però ells ho apliquen, estan conscienciats d'aquest canvi? Es nota un canvi en aquest sentit?
Sí, pensem que tenim una mica de tot com a botica, no? Aquí també hi ha persones que estan dirigint fa molts anys i que són una mica, doncs, curtplacistes també, llavors aquí se'ls obre una mica els ulls per veure que es poden fer les coses molt millor i que tothom guanya quan posem la flexibilitat a l'abast de tothom, però per fer les coses bé, i llavors necessites més corresponsabilitat i llavors també creix la confiança. Tot això és el que estem fent aquí. Llavors també és veritat que hi ha gent que ho fa molt bé des de sempre i venen aquí i l'únic que fem és que els hi animem a que segueixin igual, perquè ja ho estan fent molt bé. I més que res que ells, moltes d'aquestes persones són les primeres que estan passant-ho malament perquè no poden fer el que voldrien. També a vegades es diu, bueno, és que a la empresa, si yo hago esto, entonces los sindicatos van a decir que eso es un precedente y que lo tengo que hacer con cualquier otro y no puedo hacerlo con todos, porque claro, si las fem método al cas para explicar també, doncs, que, o veure i anticipar conseqüències de què passaria si fem això, si passa si fem l'altre, i la veritat és que hi ha gent que està fent moltes més coses de les que diu, però no les pot dir, perquè si les diu després volen fer generalitzacions i això és, a vegades no és possible.
Però és bo de sentir, no? Primer que treballeu en casos i després això que no comenceu de zero, que molta gent ja està fent coses i les està fent molt bé i que després ho reforceu, no? Vull dir que no és començar de zero, com altres ocasions de la història.
No, ni molt menys, ni molt menys. A més, això ja no és un tema de dona, és un tema de tothom. Ja es veu que la dona va sortir de casa per treballar fora, però l'home no havia entrat a casa. Es veu que això és un tema que estem en marxa, encara no ha passat tota la evolució que estava avançant, però també per l'altre costat doncs, tenim persones que ho estan fent, com dic, molt rebé, perquè són gent que està molt, molt centrada en les seves prioritats i que saben negociar bé amb l'empresa i que són responsables. Llavors, la de responsabilitats té de ser per tot arreu, no? Dels empleats i de les empreses.
Ara que has tret el tema de la dona, és veritat que potser nosaltres encara estem en el punt de mira. Només tenim ara, per exemple, recent el cas de l'Ada Colau, l'alcaldessa de Barcelona, que ha estat mare, i tothom es planteja quan tornarà a la feina, quan en el cas d'un home això ni tan sols es pregunta gairebé. No? Sí. Tenim aquesta assignatura pendent, som nosaltres que sempre ens hem de justificar de quan tornarem a treballar, si tornes d'hora ets mala mare, si tornes tard mala treballadora. Mai trobem l'equilibri,
sí,
no?
Els estereotips de les dones, perquè aquí almenys a Espanya li diuen maruja, la que es queda a casa.
Exacte,
i,
no?
I a Alemanya li diuen Rabenmutter, que vol dir mare cuervo.
Imagina.
La que se'n va a casa quan tenia uns petits llocs i bueno, déjame de ponerme
etiquetes, no?
Que haga lo que yo quiera.
Sí, perquè amb un home no passa. L'endemà de tenir un fill pot tornar a la feina i tothom l'aplaudirà. Es qüestiona més en la dona, això.
Clar, bueno, és veritat que ella moltes vegades és la que alleta el nano, però bueno, si ho tens ben muntades les coses, doncs tot és possible, no? De totes maneres, el tema que em dic ja no és només de mares i pares, sinó que tot aquest tema de reconciliar la vida personal, laboral i familiar té a veure amb les noves generacions i la nova digitalització. Estem en una nova era que ens permet ser ubiquos, o sigui, estar aquí a la contingència al mateix temps, i a més en un segon, perquè estem amb l'Skype...
Sí, estem hiperconnectats, no? Clar.
Tot això està permetent fer les coses molt diferents. I llavors per això és que els joves ja volen fer-ho d'aquesta manera, ja volen treballar per objectius més que per escalfar cadires, no?
Però nosaltres sí que tenim una cultura més del presencialisme, no? Potser altres països estan més oberts a aquesta cultura més digital.
Bueno, més que res, que és que ja està fa molt de temps que ells tenen uns horaris racionals, normalment segueixen el sol, igual que nosaltres. El que passa és que nosaltres seguim el sol, però...
El sol dura molt aquí.
El rellotge diu una altra cosa, amb la qual nosaltres quan dinem a la una, la una són les dues o les tres, no? El rellotge, amb la qual tot és més tard.
Més tard.
Tot és més tard i al final arribem a casa més tard i bueno, tot això perdem molt de temps al mig, no? Pel mig. Sí. Ells estaven més acostumats doncs, a tenir uns horaris més racionals, a estar menys temps prenent alguna cosa al migdia i començant a les dues una altra vegada i a les 4 o a les 5, màxim a les 5 i mitja, 6 a casa, no? A casa o on vulguis, però per al treball, amb la qual cosa són molt més productius per a la treballada. Nosaltres som a la cua d'Europa, només està darrere nostra Portugal i Grècia.
O sigui, poc productius, tot i les llargues jornades a les que estem,
perquè estem,
no?
Masses hores fora de casa i fem, estem allà, bueno, perdent el temps moltes vegades, perquè quan saps que et quedes fins tard, doncs el que fas és sobreviure com pots. És el que jo dic al horari religioso. Entramos cuando Dios manda y vamos cuando Dios quiere.
Clar, i llavors això per conciliar, que això que parlàvem del tema d'avui de la conciliació, es complica més, no? Aquest tetris de la vida fa que tinguis menys peces per jugar si tens aquest horari tan extens.
Clar, sobretot perquè els horaris i els calendaris escolars tampoc estan a la mateixa... No? Els horaris laborals i escolars no estan pensats perquè encaixin i llavors, doncs, bueno, això a la resta d'Europa sí ja està pensat. O sigui, però aquí ja... no acabem de pensar-ho, no acabem de decidir-ho, perquè jo penso que sí que la gent se'n va donant compte cada vegada més i que tenim clar que això es té de canviar. I bueno, necessitem un líder des del punt de vista polític, perquè igual que va passar amb el tabac, no? Que va arribar un moment que van dir, s'ha acabat això, ja no es pot fer...
Sí, es va fer contundent, no? Es va tallar de cop i de cop ja no es fumava enlloc. Sí.
Té de ser un moment zero, amb el qual, a més que ens posem d'acord tots, no? I nosaltres, des d'aquí de Catalunya, la reforma horària, no? Estem al... Som part de la... Bueno, hem sigut part de la presidència del govern de la Generalitat precisament per reforçar el tema de la reforma horària i fer d'assessors de com fer-ho. I estem amb les meses quadrangulars fent que anticipem conseqüències de què passarà al moment zero quan tots els sectors que són palanques pel canvi doncs decideixin finalment fer-ho i segurament serà després d'un estiu, no sabem de quin any, pensàvem que seria el 18, ara tot com està la política pot ser que sigui més el 20.
Més el 20.
Però bueno, té de ser al setembre perquè haurem...
Quan comença el curs, no? Començar de zero, no?
I haurem acabat un moment en el qual hem treballat molt més, d'una manera molt més compactada i menys pèrdua de temps al migdia. I llavors ja estem acostumats, i bueno, ja, el que hem fet a l'estiu, doncs seguim a l'hivern, no?
Aplicar un curs, aquesta jornada més compacta, no? Acabar una hora més prudent a la tarda i poder continuar. Molt bé, doncs.
Hi ha famílies, hi ha empreses que ho estan fent ja fa molt de temps, i sobretot quantes més dones n'hi han a les empreses, sobretot a empreses també de fabricació, doncs més s'ha vist això, no? Que algunes d'aquestes, per exemple, el Louis Vuitton, acaben a les 4, 4 i quart, 4 i mitja. Per què? Perquè se'n van totes ja a veure els seus fills. Ja han avançat també la el sortida. Dinar i l'han recursat. O sigui, tot això es va fent i es va fent cada vegada més, no? O les vinyes, o els... Bueno, en fi, hi ha molts de sectors que ho estan fent i que ho estan fent cada vegada més, primer perquè hi ha moltes dones mare i després perquè hi ha també més gent jove.
I bons resultats. Suposo que aquestes empreses estan satisfetes de veure que els treballadors produeixen igual o fins i tot més i, a més a més, estan més feliços de poder-ho compaginar amb la seva vida personal.
Exacte. Això és una manera de fidelitzar moltíssim a la gent i, a més, més productivitat per a la treballada. Amb les dades que tenim a l'IES, amb els nostres estudis, que ho tenim a 20 països, però només parlant d'aquí d'Espanya, hi ha un 19 punts més de productivitat per una treballada. És una passada.
És una després, passada.
Un 600% més de compromís amb l'empresa.
O sigui, la satisfacció, altres, no?, de pertany a una empresa que t'ajuda, no?
I els altres un 400% més de ganes de marxar i de...
Bueno, i de canviar de feina per tenir un horari raonable. Doncs, Núria Chinchilla, estem escoltant la sintonia del final del programa, interessantíssima entrevista, i veure també, satisfacció gran de veure que s'estan fent tantes coses, i encara que la reforma horària de moment no sigui immediata, doncs que s'hi està treballant amb molta intensitat perquè conciliar sigui una realitat i no només un verb. Moltes gràcies per atendre'ns i ens tornem a retrobar aquí a Ràdio Estel en una altra ocasió. Gràcies.
A vosaltres.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda, adiós.
Doncs amb l'entrevista hem arribat fins al final del programa. Nosaltres, com sempre, agraïm a l'associació FERT que ho fa possible i al nostre tècnic, el Mario Ramírez. Ens retrobem la setmana que ve aquí a Paraules d'Amor. No hi falteu.